Denunciar o no un abús és una decisió personal i al darrere hi pot haver molts motius. De vegades, però, s'utilitza el fet de no recórrer a la justícia per posar en dubte la paraula de la víctima. Aquest argument ha deixat de ser vàlid en el cas de Jennifer Hermoso. La futbolista ha presentat denúncia a la Fiscalia. Gemma Nicolàs és advocada penalista.
Sense tota la feina de sensibilització pedagògica, podríem dir, no?, i política que ha fet la llei del solo si és sí, difícilment aquesta noia hagués dit el que ha dit, difícilment les companyes haguessin donat suport i s'hagués generat tota, doncs, la reacció social i política que ha tingut lloc.
I la pregunta que ens plantejarem tot seguit és quin recorregut judicial pot tenir la seva demanda. El recorregut que es pot haver escurçat avui és el model de fer vacances d'Airbnb, com a mínim a Nova York. L'Ajuntament obliga els propietaris d'apartaments a ser-hi presents quan allotgen turistes, és a dir, a compartir pis. L'empresa treu foc pels queixals.
Catalunya nit.
I per molts nens i nenes, avui el titular és aquest.
I avui el que ha passat és que m'he passat molt bé. Tenia ganes de veure els meus amics.
El Pablo és un dels centenars de milers de nens que avui han entrat a les aules. El curs ha començat amb un fet extraordinari. Vaga el primer dia. El seguiment, però, no ha estat extraordinari. Trucarem a la directora del centre amb menys alumnes de Catalunya i al director que avui ha tingut més alumnat i professorat al seu càrrec. I el que no ha passat mai encara i està a punt de passar és que aquesta llengua...
Sóc Amador Marquès, sóc de Bussós, sóc diputat en Congrés de Diputats, pel PSC.
L'aranès sigui utilitzat al Congrés dels Diputats. El polític cobrirà aquesta pàgina per a la història de la Vall d'Aran i intervindrà avui també en aquest informatiu. Un fet que posa molt content a l'activista i editor valencià Eliseu Climent. Potser més que rebre la medalla d'or de la Generalitat, perquè ens ha dit que el van haver de convèncer per acceptar-la. I abans de penjar-se-la demà, avui ha parlat amb nosaltres.
Jo vaig tenir la primera rebel·lia als 10 anys, quan tenia els exàmens i vaig dir que no volia fer-los en castellà. Imagina't, als 10 anys.
I per rebels, el Rolling Stone. Don't get angry with me. I'm in a desperate state. Tindríeu tot el dret del món a enfadar-vos amb nosaltres si avui no sonés el Catalunya Nit Angry. D'aquí una mica connectem amb Londres. Són les 10 i 3 minuts, ets a Cat Ràdio i jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Comencem parlant de Jennifer Hermoso, que finalment ha fet el pas i segurament no ha estat fàcil. La futbolista a qui Luis Rubiales va petonejar sense consentiment durant la celebració del títol del Mundial l'ha denunciat. David Ubach.
Hermoso tot just va declarar ahir davant de la Fiscalia sobre la guspira que ha fet esclatar tot aquest cas Rubiales i ara l'Audiència Nacional es podrà carallar contra el president suspès de la Federació Espanyola de Futbol. Per tant, sobre si la via penal contra Rubiales.
Hi ha hagut reaccions del món de l'esport a aquesta decisió?
En destaquem una que de fet és ben fresca. Ha estat precisament als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio, en aquest mateix estudi fa una estona, i precisament és d'una jugadora que va veure en primera persona el petó de Rubiales Hermoso. És Laia Codina, una de les campiones del món i que aquest estiu ha deixat el Barça per marxar a l'Arsenal. Codina, si bé no ha valorat directament la denúncia, sí que ha desvelat en quin moment el gruix de les futbolistes van prendre consciència de la gravetat dels fets.
Realment ens enterem una mica de tot a dins del vestuari perquè arribem al vestidor, veiem, comencem a veure notícies, però quan realment en som conscients dels fets que han passat, i no només parlo del petó, sinó també parlo del gest que té Rubiales a dalt al costat de la reina, quan realment en som conscients és a l'autobús que una de les veteranes ens diu: ojo, noies, perquè això, el que acaba de passar, és molt seriós, és inacceptable.
Per cert, a hores d'ara, d'altra banda, es manté en ferm la vaga de cara a les dues primeres jornades de la Lliga Femenina i tot apunta que la primera jornada, que ha de començar divendres, s'haurà de posposar. Després de 10 hores de reunió avui, en la tercera jornada de negociacions, continua aquest desacord respecte del sou mínim de les futbolistes, que és el punt més important a tractar.
Doncs fa poca estona hem sabut que el Parlament Europeu debatrà la setmana que ve sobre el petó de Rubiales a Hermoso a petició d'Esquerra Republicana, una informació que ha compartit l'eurodiputada Diana Ribas a les xarxes socials. Sobre la denúncia interposada per la futbolista Núria Jar, quin recorregut judicial pot tenir?
Doncs el procés es pot allargar 2 anys, 2 anys i mig, deixant de banda tot el tema recursos. Ara l'Audiència Nacional, que és el tribunal competent perquè els fets han passat fora d'Espanya, recordem que la final del Mundial va ser a Austràlia, ha de fer la instrucció del cas.
És un tribunal una mica com excepcional, no?, que ressona a tribunals com d'òrbita dictatorial o feixista o així, perquè també és el que s'encarrega de l'enjudiciament i de la instrucció d'alguns delictes concrets, com és terrorisme, i això ha estat molt criticat des de discursos pro-drets humans, no?, i garantistes i així.
Si la instrucció prospera, llavors s'assenyalarà la data del judici. Ara sentíem l'advocada penalista Gemma Nicolàs d'Elna Advocades. L'experta creu que hi ha partit.
Jo crec que sí que és una denúncia que té viabilitat. Viabilitat d'arribar a judici oral, per mi, clarament. Seria una cosa molt estranya que no arribés a judici oral. Jo crec que sí, i té viabilitat de condemna.
Com dèiem, un cop s'arribi a judici, si és que s'hi arriba, la feina del tribunal serà escoltar les parts i determinar si el petó de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso va ser o no consentit.
Costa molt perquè, bueno, el judici és molt subjectiu, i quan hi havia consentiment i quan no. És veritat que la noia va fer declaracions bastant ràpid, vull dir que des del principi ha mostrat, doncs, el seu descontent i el seu no consentiment, no?, als fets que aquest senyor li va imposar, no?, en un moment, doncs, eufòria, en un moment en què ella no va saber com reaccionar. Al final, valorar el consentiment o no torna a ser un escrutini, malauradament, sobre la víctima.
Per tant, aquí el rovell de l'ou és si hi havia o no consentiment.
I Rubiales i la Federació Espanyola de Futbol ho saben, per això van intentar desacreditar Hermoso, que des d'un primer moment ja al vestidor deia això.
Pero no me ha gustado, Pero ¿qué hago yo? Mírame a mí, mírame.
Una versió que, per cert, la futbolista ha mantingut en els comunicats que ha fet després dels fets.
Com sabeu, la llei del només sí és sí ha estat molt polèmica, sobretot per la rebaixa de condemna a violadors i algunes excarceracions de presos. Això serien els delictes més greus que recull el Codi Penal. Però què passa si ens fixem en la part baixa?
Doncs amb la nova llei, els jutges han de determinar si el petó no consentit de Rubiales Hermoso és una agressió sexual. Abans, sense la llei de llibertat sexual, la història hauria estat ben diferent.
En aquest cas hagués estat abús sexual, perquè no hi havia ni violència ni intimidació, o en tot cas la intimidació seria molt difícil de provar, vull dir, no, estaríem dins d'un marc d'abús sexual, i el tema del consentiment no estava regulat d'aquesta manera tan expressa i tan clara. O sigui, haguéssim tingut molts més problemes a l'hora de provar que va ser un abús sexual perquè no hi havia consentiment.
Per tant, amb l'anterior llei hagués estat un abús, no pas una agressió, que és el del que estem parlant ara, i amb l'anterior llei tampoc s'hagués concretat que era el consentiment, doncs que ara sí que queda més definit.
Doncs per parlar d'aquesta qüestió i d'altres, demà Ricard Ostrell entrevistarà al Matí de Catalunya Ràdio la ministra d'Igualtat en funcions, Irene Montero. Tot això, per cert, ha passat el dia que hem sabut que les dones cada vegada fan servir més el telèfon d'atenció a les víctimes de violències masclistes. Cèlia Forment.
Sí, en concret, un 16% més de dones catalanes han fet servir aquesta eina del govern respecte de l'any passat. S'han registrat 9.500 trucades fins al mes d'agost, que suposa una quarantena de trucades per dia. Segons dades del Departament d'Igualtat, l'estiu concentra el gruix de les consultes perquè és l'època de l'any en què es trenquen les rutines. Recordem que el número és el 900-900-120. És gratuït, confidencial i pot trucar qualsevol persona, no només la víctima.
Moltes gràcies. Són les 10 i 9 minuts.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Com ha anat el primer dia de col·le?
Superbé.
Ha plorat molt.
No em vaig a ver.
El que m'agrada més del col·le és treballar, fer iPads. L'hora de dinar.
Tinc una classe nova, una professora nova.
Em feia molta mandra començar el curs, però...
Avui he anat a l'escola dels grans.
I t'agrada anar al col·le o no?
Sí.
Però explica'm una mica més.
Ai, de vegades els pares hem de ser més pesats que alguns entrevistadors perquè els fills ens contestin. Però en resum, hem sentit rialles, alguna plorera, però predomini de l'eufòria. Són els grans protagonistes de la tornada a l'escola que ha transcorregut avui amb normalitat. Tot i això, per primera vegada, el curs escolar ha començat amb una vaga dels sindicats d'educació, d'algun d'ells. El cert, però, és que no s'ha notat. Maria Costa.
Doncs no. Segons dades del Departament d'Educació, han seguit la vaga menys de l'1% del professorat, mentre que els sindicats que l'han convocat, recordem, USTEC, CGT i Intersindical, apugen la xifra fins al 15%. El Departament i els sindicats continuen com gat i gos per l'avançament del curs. La consellera Anna Simó obre la porta a negociar només els dies per preparar el curs, però la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, no en vol sentir ni a parlar.
L'inici de curs abans de l'11 de setembre és un punt de no retorn, però això vol dir poder valorar el temps per la preparació.
Exigirem que es retorni a la data d'inici de curs que teníem abans d'aquesta decisió imperativa.
Els sindicats avisen que, si cal, convocaran noves jornades de vaga.
I ara, atenció, perquè tenim al telèfon a dues persones, dos directors de centres, però d'unes dimensions molt diferents. Marta Térmens, mestra i directora de l'Escola de Maldà. Quants alumnes hi ha a la seva escola?
5 alumnes.
I Jordi Satorra, director de l'Institut Antoni de Martí i Franquès de Tarragona. Quants alumnes hi ha al seu centre?
Avui uns 772.
Avui vol dir que habitualment n'hi haurà més?
El dimarts en tindrem uns prop de 700 més.
O sigui, 1.400 d'aquí uns dies, perquè deuen ser més grans. Molt bé. Vostè, Jordi, per tant, té al seu càrrec més persones que molts alcaldes. És complicada la gestió d'un centre d'aquestes dimensions?
Sí, bàsicament la definició és que és complicada i que l'organització és no només una necessitat, sinó que és l'única manera de sobreviure a tantes combinacions com tenim amb professors, alumnes i circumstàncies, que cada persona és una circumstància.
Clar, m'imagino que això d'haver de pensar en substitucions, si algú no pot venir, etc. I vostè, Marta Térmens, amb 5 alumnes, com s'organitza?
Doncs bé, la veritat és que no és molt necessària molta organització, bastant al dia a dia, tot i que tenim professorat que també ve al centre, que compartim amb tres centres més. L'organització, com podeu entendre, no té res a veure amb la del centre de Tarragona.
I tenen més mestres que alumnes, en total?
No, tenim... La meva escola és una escola molt petita, l'escola Maldanell, que pertany a una zona educativa rural, anomenada ZER, en la qual hi ha 3 centres més. El total dels 4 centres som uns 120 alumnes i el total de tots els mestres d'aquestes 4 escoles som uns 20.
Pregunta per als dos. Com us ha anat el primer dia?
Bé, en el meu cas m'ha tocat fer totes les presentacions inicials i de cada nivell i després els hem enviat ja amb cada tutor. Problemes, que tot estigui bé, que tots tinguin carpeta, que tinguin l'agenda corresponent, i bé, és un dia d'aquests de molta atenció, perquè vols fer-ho bé, però sí que vull destacar que l'alumnat els ha vist molt bé, moltes ganes de posar-s'hi de nou a estudiar.
Et fa enveja un centre amb 5 alumnes?
No, perquè entenc que tenen unes altres complexitats, però sí que és veritat que probablement un centre tan gran no és, jo sempre faig la broma a vegades, és una dimensió no humana. És a dir, no, jo no puc garantir que tots els alumnes que jo veig pel carrer, per exemple, no sé si tinc l'oportunitat de veure'ls a tots. Ho intento, però és molt difícil. I aquesta part de deshumanització, perquè al final és això també, és el que no m'agrada.
Clar, i a Maldà com ha anat el primer dia?
Doncs la veritat és que molt bé i molt bonic, perquè a més ens heu visitat els de Catalunya Ràdio, vull dir que a més ha sigut com, no?, bonic per de doble banda, no?, perquè hem vist que érem importants perquè som un dels dos centres més petits de Catalunya i després perquè ens retrobàvem després de 2 mesos.
Doncs que tingueu un molt bon curs tots dos.
Molt bé, moltes gràcies.
Bona nit.
Arribem a un quart d'onze de la nit explicant-vos que la socialista Meritxell Batet, que ha presidit el Congrés dels Diputats durant els últims 4 anys, deixa la política. Ho ha anunciat ella mateixa a les xarxes socials dient que és el moment per fer-ho. Plega la guanyadora de les últimes eleccions generals com a cap de llista del PSC per Barcelona i plega, després de renunciar, a repetir com a presidenta del Congrés davant l'oposició de Podem.
50 anys senyor, de directives.
Senyor Botran, le pido por favor que continúe en castellano.
Arnau Maimó, bona nit. Això que acabem de sentir es convertirà, per tant, en història del passat ben aviat.
Sí, perquè el català i l'aranès, però també el basc i el gallec, es podran fer servir al Congrés dels Diputats amb normalitat a partir de la sessió d'investidura de Feijó. Avui els socialistes, Esquerra, Sumar, Bildu, el PNB i el BNG han presentat la proposta per modificar el reglament de la cambra per fer-ho possible. Junts no ha firmat la proposta, però hi votarà a favor.
I queda clar que l'ús serà complet.
Sí, perquè el text preveu que es puguin fer totes les intervencions orals, tant als plens com a les comissions. La cambra garantirà un servei de traducció simultània i també es podran presentar els textos en els idiomes oficials de cada autonomia. Tot plegat quedarà recollit al diari de sessions i també el butlletí oficial de la cambra en el seu idioma original.
Idioma original com l'aranès.
Sóc Amador Marquès, sóc de Bussós, i sóc diputat en Congrés de Diputats pel PSC.
És el diputat aranès de la història al Congrés espanyol i, per tant, el primer, dèiem, i, per tant, el primer diputat també que hi parlarà en la seva llengua.
Aquest reconeixement significa un revulsiu per l'aranès perquè li dona prestigi com a llengua minoritària i minoritzada, amb una història i una literatura prou potent com per fer-ne pedagogia al conjunt de Catalunya i també d'Espanya, i amb un reconeixement de diversos textos normatius actualment, el mateix Estatut d'Autonomia o la Llei d'Aran o la Llei de l'Occità Aranès a l'Aran.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Avui la crueltat de la guerra ha colpit un mercat de Kostiantynivka, una ciutat ucraïnesa de la província de Donetsk, a l'est del país. Un dia més, el so de l'horror. Vicent Mifsud.
La massacre atribuïda a Rússia ha fet almenys 17 morts. Un projectil antiaeri S-300 convertit en míssil terrestre ha impactat en el mercat d'aquesta ciutat industrial que tenia uns 70.000 habitants abans de l'inici de la guerra. El president ucraïnès Zelensky ha qualificat l'atac d'inhumà i pervers. I és que les imatges difoses fan esgarrifar. Cadàvers cremats per terra al voltant del cràter que ha deixat el míssil, les restes de la compra escampades arreu i un incendi consumint les restes de les botigues afectades. L'atac ha coincidit en la visita a Ucraïna del secretari d'Estat nord-americà Antony Blinken, que ha compromès un nou paquet d'ajuda de 1.000 milions de dòlars i ha afegit que la contraofensiva ucraïnesa està reeixint.
Des que vaig ser aquí per últim cop ara fa gairebé un any, l'exèrcit ucraïnès ha recuperat més del 50% del territori pres per les forces russes des del febrer del 22. El progrés en l'actual contraofensiva s'ha accelerat.
L'ajuda inclou per primer cop munició amb urani empobrit per als tancs Abrams promesos a Kiev, una munició efectiva per la seva capacitat de perforar blindats, però alhora controvertida per riscos tòxics i contaminants que té per a la població.
The Nairobi Declaration reaffirms our determination for a new phase in the global climate action and sustainable development agenda, giving
així, reivindicant una nova manera de lluitar contra el canvi climàtic, és com el president de Kènia ha tancat avui la primera cimera africana del clima. William Ruto i la resta de mandataris que han participat en la reunió de Nairobi han fet valdre el potencial dels seus territoris per reclamar a la comunitat internacional que compleixi les seves promeses i els faci arribar diners per poder fer la transició verda. Montse Poblet, bona nit.
Hola, bona nit.
Quins resultats destacaries d'aquests 3 dies de reunions?
Mira, la cimera s'ha tancat amb el que ja es coneix com la Declaració de Nairobi, és un document on els dirigents africans posen en valor els recursos sense explotar que hi ha als seus territoris i que són essencials, per exemple, per la substitució dels combustibles fòssils i l'extensió de les energies renovables. Penseu que un 40% de les reserves mundials d'alguns dels minerals essencials per fer la transició energètica, com el cobalt o el platí, i el 60% dels millors recursos solars del planeta estan a l'Àfrica, on a més hi ha un potencial enorme de creixement per la indústria de l'energia. Hi ha, per exemple, 500 milions de persones que encara hi viuen sense electricitat. Malgrat això, ara mateix només un 2-3% de les inversions climàtiques arriben en aquest continent, i és per això que Ruto ho venia així de bé a la cerimònia de clausura.
El nostre potencial, resultat d'un capital humà incomparablement jove i motivat per les nostres riqueses naturals i el nostre potencial d'energia verda, està definint un futur de noves oportunitats i un nou paradigma d'industrialització que respecta el medi ambient i reforça la capacitat del planeta per preservar la biodiversitat.
Realment és optimista, però s'ha tancat algun acord que garanteixi que aquests diners realment arribin a l'Àfrica?
De moment han aconseguit comprometre 23.000 milions de dòlars procedents de diferents països rics i d'organismes internacionals, 4 bilions i mig procedents dels Emirats Àrabs Units, que és on aquest any es farà la COP28, la cimera del canvi climàtic de l'ONU. I després d'aquesta cimera, l'Àfrica, o almenys la vintena d'estats que hi han participat, en aquesta reunió de Nairobi, el que faran en la COP28 serà defensar posicions comunes i miraran de negociar en bloc. Aquest seria, d'alguna manera, el gran avenç aconseguit.
Molt bé, doncs el que passi a la COP28 ens ho explicaràs aquí al Catalunya Nit. Moltes gràcies, Montse.
Vinga, bona nit.
A partir d'ara, allotjar-te en un pis turístic a Nova York és més difícil. L'Ajuntament de la ciutat obliga els propietaris d'apartaments oferts a la plataforma Airbnb a ser-hi presents quan allotgen turistes. L'empresa considera que aquesta regulació és una prohibició de facto de la seva activitat. Amb aquesta música ens anem traslladant cap a Washington. Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit.
A les 10 i 22, gràcies per estar amb nosaltres. Les noves restriccions d'Airbnb acabaran amb el negoci de la plataforma a Nova York, com ho veus?
Home, no sé si acabaran, però el reduiran moltíssim, perquè, com deies, a partir d'ara les autoritats locals restringeixen el lloguer d'apartaments de forma extrema. Només podràs llogar el teu pis, si n'ets el propietari, si a més hi resideixes mentre hi tens els turistes. A més, només podràs tenir dos turistes allotjats. Per tant, les famílies de més de dues persones ja no podran allotjar-se en apartaments turístics a Nova York. I si ho fa un matrimoni, per exemple, o una parella d'amics, ho hauran de fer amb el propietari del pis present en tota l'estada. Per tant, diguem-ne que això redueix moltíssim les opcions. De fet, aquesta llei va entrar en vigor ahir i avui ja, si entres a la plataforma, veus que queden encara alguns apartaments que potser encara no s'han filtrat del tot, però que l'oferta, evidentment, ha caigut en picat. Milers d'anuncis ja han desaparegut de la plataforma.
I això que, a banda de que agradi més o menys a qui vulgui viatjar o als propietaris, pot tenir repercussions en els preus de l'habitatge a la ciutat?
Bé, és el que esperen les autoritats, perquè per això prenen aquesta decisió. La idea és, si deixem de que vinguin turistes, aquests pisos acabaran en mans de gent que hi vulgui viure, perquè el que es restringeix són els lloguers per menys de 30 dies. Evidentment, els lloguers normals no estan restringits. D'aquesta manera s'intenta que els preus s'abaixin una mica. Els preus per viure a Manhattan són absolutament prohibitius. Ara mateix, un pis petit d'una sola habitació o un estudi sense habitacions amb una petita cuina i un petit lavabo, és difícil trobar-lo per menys de 4.000 dòlars. L'Ajuntament espera que d'aquesta manera tots aquests pisos que ara quedaran buits, que eren fins ara per turistes, es puguin posar al mercat per gent que visqui i treballi a Nova York i que els preus baixin una miqueta. Però clar, aquesta és la banda dels que hi viuen, però també tenim la banda dels turistes. Quin és el resultat immediat? Doncs l'augment dels preus de les habitacions d'hotel. Ara, si et digués, Manel, ara aquest any estàs una mica ocupat, però si poguessis viatjar les pròximes setmanes a Nova York, digue'm dues dates a l'atzar. Va, doncs dona'm 3 o 4 dies que poguessis venir.
Vinga,
cap aquí.
Vinga, per Cap d'Any, per Cap d'Any.
Doncs mira, per Cap d'Any, evidentment, els preus ja són generalment més elevats, però ara mateix és impossible trobar habitació d'hotel per Cap d'Any o per qualsevol cap de setmana per menys de 400 euros la nit. un cap de setmana qualsevol, ja no anem al de cap d'any, qualsevol cap de setmana que una persona vulgui estar a Nova York haurà de gastar-se com a mínim 800 euros per un hotel de la mínima categoria. Per tant, diguem-ne que la bombolla creix, entre setmana els preus per habitació en hotels relativament fluixos està als 225 euros, per tant, esperen que baixin els preus dels habitatges, però els que ja estan pujant i molt són els dels hotels.
Doncs jo, de moment, cap d'any a Berga i m'ho vaig rumiant, eh? D'aquí 3 o 4 anys ja
veurem. Serà bastant més barat. Per cert, un consell només. La gent que tingui reserves fetes a Nova York fins a final d'any, en principi no tindran cap problema, poden estar en un apartament ells sols sense necessitat que el propietari hi sigui, però si hi ha algun català que tenia alguna reserva feta a Nova York, per exemple, pel gener, a partir del gener el més normal és que la plataforma la canceli i els torni els diners de forma íntegra.
Molt bé, Francesc Garriga, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat i segurament que connectem aviat.
Vinga, bona nit.
Bona nit. S'estrenen i ja els tenim aquí, els Rolling Stones. Acaben de presentar aquesta cançó, Angry, que és un espectacle global conduït per l'humorista i presentador nord-americà Jimmy Fallon, on han presentat el seu pròxim disc. Es diu Hackney Diamonds. Es publicarà el 20 d'octubre i és el primer àlbum amb temes originals dels britànics des del 2005. I això mereix una visita a Londres. Colla Ballester, bona nit.
Hola, Manel, bona nit.
Primer disc original en, atenció, 18 anys.
I en el que s'intueixen, vaja, es veuen uns Stones en essència, en gairebé tot, energia trencadora per aquest primer àlbum amb cançons originals en gairebé dues dècades. Avui ha fet la presentació a Londres en una estrena envoltada de misteri. De fet, ja el comunicat que van treure dient que hi hauria nou disc ja va ser peculiar. El que van fer va ser enviar un petit anunci a un diari local gratuït i simulant que eren una empresa d'arreglar vidres. Un mes després ja hem sentit la primera cançó. Els Stones han explicat que fer el disc va ser senzill, que es van reunir per Nadal de l'any passat i que en pocs mesos van tenir 23 cançons, de les quals n'han descartat la meitat. Mick Jagger diu que van haver de posar una data final perquè estaven molt mandrosos. Finalment asseguren que l'han publicat perquè realment els agrada. L'anunci el feia Mick Jagger.
We wouldn't have put this out of mouth, we hadn't really liked it. Right.
No hauríem tret aquest disc si no ens hagués agradat. Volíem treure aquest disc i que ens agradés de debò. No volíem fer qualsevol disc i treure'l. Abans d'entrar a l'estudi vam dir, farem un disc que ens encanti de debò. Pot ser que agradi a la gent o no, però hem de dir que estem prou satisfets i esperem que us agradi.
Uns Stones que ja no hi són tots.
És el primer àlbum sense Charlie Watts, el bateria dels Stones, que va morir fa dos anys, però que va deixar gravades dues peces i que, per tant, també intervé en aquest disc. El mateix Charlie Watts els hi va donar als Rolling Stones el nom del qui havia de ser el seu substitut, que és Steve Jordan. És un disc que té diverses col·laboracions, com la de Lady Gaga, que sortirà al públic sencer amb les 12 cançons d'aquí, vaja, el 20 d'octubre, d'aquí a un mes, i serà llavors quan ja tindrem més confirmació de més noms, de més col·laboracions. De moment tenim el primer senzill, la primera cançó, Angry, enfadat, diu Mick Jagger, que no tot va d'enfadats, que hi ha, al disc hi ha, country, cançons d'amor i balades.
De la música al cinema, de Londres a Venècia, Hitman, l'última pel·lícula de Richard Linklater, aclamat director de films com Boyhood, o la trilogia romàntica Abans de l'alba, es converteix en la gran revelació de la Mostra de Venècia. La cinta s'ha presentat, però, fora de competició. Enviada especial a Venècia, Marta Vives.
Divertida, enginyosa i amb moltes dosis d'ironia. El director de Boyhood o la trilogia Abans de l'alba es torna a posar al públic a la butxaca amb aquesta història basada en una notícia real sobre un professor de filosofia que té una doble vida contractat per la policia per caçar assassins potencials. Linklater l'ha convertit en una història hilarant.
Normalment veig les coses en termes de comèdia negra. Llegeixo una història d'assassins i veig el seu potencial graciós, tot i que sigui una cosa seriosa.
Interpretada per un magnífic Glenn Powell, que també exerceix de guionista i productor del film, Linklater ha volgut fer una pel·lícula sobre la identitat.
Volia fer una cosa sobre la identitat que no s'hagués fet abans, però crec que les nocions sobre identitat i la manera com aquest protagonista està atrapat en el seu propi personatge, en aquest món modern, en aquest segle, la identitat és una cosa inestable, on es neda amb la desinformació en el món que vivim.
El cineasta, que ha reconegut que va tenir diverses converses amb el protagonista real, juga també amb les notícies falses i entre rialles et fa plantejar què hi ha de veritat o mentida a la història. Atenció als títols de crèdit, que poden ser una bona pista.
Dos quarts d'onze, parlem ara de passat del cine, anem a les plataformes, perquè Rosa Peral ha llançat la tovallola en la batalla judicial contra Netflix perquè la sèrie inspirada en el cas de la Guàrdia Urbana no s'estreni aquest divendres, de fet. Per tant, retiren la demanda, no segueix endavant i la podrem veure.
Sí, Netflix ja té llum verda per estrenar divendres El cuerpo en llamas, una de les seves propostes més potents de la temporada. El periodista Toni Muñoz, que va reconstruir els fets al llibre Solo tú me tendrás, creu que la sèrie és fidel a la realitat.
Serà una sèrie que tindrà molt d'èxit i la veritat és que em satisfà moltíssim que el que ha estat la meva feina durant molts anys ara es vegi traslladada en una ficció. Crec que ajudarà a molta gent que encara tenia dubtes sobre què va passar, doncs tinguin claríssim que l'Albert López i la Rosa Peral van ser qui van cometre el crim del Pedro Rodríguez.
Muñoz també ens ha dit que creu que Rosa Peral ha intentat aturar la sèrie perquè assenyala clarament la seva responsabilitat en el crim de l'agent Pedro Rodríguez.
Arribem a aquell punt en què creiem que us hem explicat algunes de les notícies més importants que ens ha deixat la jornada, però sempre ens en queda alguna a fora, de fet moltíssimes a fora, perquè acostumem a dir que tot no ens hi cap. Què no ens hi ha capigat avui, Sergi Molero?
Doncs avui la guerra del professorat francès a un objecte que els està fent la vida impossible.
Un nouveau pic a quatre couleurs.
Sí, és que alguns professors francesos estan farts dels clàssics bolígrafs Bic de quatre colors. S'han posat molt de moda, de nou, a les aules franceses. Hi ha molts alumnes que, canviant d'un color a l'altre, doncs fan molt de soroll amb aquests bolígrafs i tot acaba sent una mica això. Clar, aquest és el so del canvi de color d'aquest bolívic, però multipliqueu això per 10, 20, 30 alumnes. I potser entendreu per què alguns professors a França han començat a requisar aquests bolígrafs.
Sí, difícil fer classe o fer un informatiu, per exemple, amb aquest so constant. Molt malament hauríem d'anar, però, per no fer-li un lloc a Sergi Pàmies. L'escriptor presenta el seu nou llibre de contes. Es diu A les dues seran les tres. I aquest títol li ha despertat al David Guzmán una inquietud temporal.
Sí, en realitat és una inquietud una mica vintage que fa temps que arrossego. Sergi Pàmies, al marge de ser un narrador talentosíssim, també és un mestre en l'art de trobar bons títols. I avui, més que en els contes, volia centrar-me en la paradoxa d'aquesta afirmació. A les dues seran les tres, que, si recordeu, és la frase habitual quan s'instaura l'horari d'estiu. Em fascina, sobretot, l'ús del futur. A les dues seran les tres, quan tècnicament ja ho són, perquè el canvi és simultani. Per tant, a les dues són i seran les tres, o són i no són les tres. És una mica el canvi d'hora de Schrödinger. Hi ha un punt d'ambigüitat temporal, sí, i la meva teoria és que tot plegat és culpa del digital, del rellotge o del mòbil, tant se val. Per què? Perquè un rellotge digital ens diu l'hora que és, però no la que no és, que sovint és bastant més interessant. Un rellotge digital em diu, per exemple, que són les 10, i no m'ensenya cap altra realitat que les 10, però l'analògic em recorda que encara no són les 12. Un rellotge digital és unívoc i sempre vol la raó. L'analògic, en canvi, és equívoc i ens permet somiar. Sense l'hora analògica, de fet, estic segur que la guineu no hauria pogut dir una de les millors frases de tot el Petit Príncep. Si vens, per exemple, a les 4 de la tarda, des de les 3, començaré a ser feliç.
I jo sóc feliç des de les 9 i 34 minuts del vespre perquè sabia que a les 10 i 34 de la nit sonaria el Guzmán.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Catalunya Ràdio presenta un nou programa de...
De... No sé, del que realment vol saber la gent.
És que ja era hora, tio, perquè ningú ho feia. Esteu segurs que això no s'ha fet mai? Però que no hem dit l'hora.
Que no surti d'aquí, a Catalunya Ràdio.
A la una del migdia, Juliana. És que quina crispació, tu.
Però segur que no s'havia fet mai safareig a Catalunya Ràdio. Marta, estàs pesadeta, eh?
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Safareig públic de qualitat.
Sempre.
Què dius, Lluís?
Maria, que sempre.
Lluís, no t'entenc. Sempre què?
Doncs que amb Lloguer Segur sempre cobraràs la renda del teu pis el dia 5 de cada mes.
I si l'inquilí no paga?
Sempre, Maria, sempre.
Doncs és així. A Lloguer Segur garantim el cobrament puntual de la renda el dia 5. Ahir, avui i sempre, Lloguer Segur.
Ets fotoperiodista o t'agrada el món de la fotografia i el periodisme? Coneix de primera mà l'experiència dels grans fotoperiodistes. Emilio Morenet i Jordi Borràs, Sandra Balcells o Roser Vilallonga, entre molts altres. Vine al Miravisions, la jornada del fotoperiodisme a Catalunya els dies 29 i 30 de setembre i 1 d'octubre a Juneda. Inscriu-te a miravisions.cat. Unes jornades organitzades per La Mira.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
El Nicolás ja és aquí.
Oh, ja està mamant.
És negre, com un senegalès.
En realitat és molt negre, eh?
I què? Que et molesta?
No, no. La cara del Bernel quan ha vist el nen.
Déu meu, però què t'hem fet? Ara, a TV3, divendres a la nit, és la gran pel·lícula.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I ara tenim al Catalunya Nit el privilegi que ens acompanyi una persona a la vigília d'un dia molt important per ell. És promotor cultural, editor, un dels fundadors del Partit Socialista del País Valencià, un dels fundadors d'Acció Cultural del País Valencià i algunes coses més. Eliseu Climent, benvingut al Catalunya Nit.
Molt bé, content d'estar amb vosaltres i amb tu especialment.
Nosaltres també molt contents i suposo que vostè emocionat de rebre la medalla d'or demà de la Generalitat.
Bueno, bé, ho accepte. Ho vaig acceptar en reticències, perquè les medalles no m'agraden. Però vaig, al final vaig haver de dir que sí.
Doncs se n'haurà fet un tip, perquè el 83 li donen la Creu de Sant Jordi. Ara, 30 anys després, la medalla d'or de la Generalitat. Jo crec que li ha faltat el 92 guanyar una medalla als Jocs Olímpics.
No soc d'esport.
Té la sensació que les institucions l'han reconegut més a Catalunya que al País Valencià?
No hi ha dubte. Igual que Fuster, o igual que Raimon, igual que tots. Això és una vella història. El País Valencià, que els seus fills, diguem-ne, una mica destacats, no volen destacar-lo.
Per què?
Bueno, hi ha allò de l'autoodi, i després els fills, diguem-ne, per entendre'ns destacats, doncs tenim una línia política que no era la que regia en el país. Però vaja, el cas de Raimon, per exemple, per posar algú que s'ha jubilat fa 4 dies, o Fuster, que posaven bombes, o Estellers, que també desfeien els seus monuments, o Sánchez Warner, que és una bomba per a matar-lo, vull dir, però també és veritat que això no és tot el País Valencià, eh?
I en altres temps.
En altres temps, i unes minories molt concretes, que han tornat, però no crec que sigui per a posar bombes, tota aquesta gent del Vox i tot això.
Ara parlarem de tot això, però m'agradaria anar avui, que és un dia per parlar una mica de vostè també, als seus inicis. Què el va portar a convertir-se en un activista de la defensa de la llengua catalana al País Valencià?
Bueno, això és molt complicat. Jo sóc antic alumne dels jesuïtes i estava intern. Els jesuïtes en aquell moment a València eren tots barcelonins, perquè la província tarraconense, i eren jesuïtes barcelonins, en un moment que parlar català pràcticament no es podia, i ells en canvi ens ho toleraven. I jo vaig tenir una primera rebel·lia als 10 anys, quan tenia els exàmens i vaig dir que no volia fer-los en castellà. Imagina't, als 10 anys. No sé en quin català faria tampoc, era terrible. Però el pare Beltrán Salieti, que era un barceloní, va dir, bueno, d'acord, pues póngase aquí en esta mesa que he mirado. I des de llavors ja no ha parat, eh? No ha parat.
I no li van posar directament un zero?
No, no, això, després quan m'expulsaren i vaig anar a la Salle, segurament a la Salle m'hagin posat un 0 o pitjor que un 0. Però aquests jesuïtes barcelonins de la burgesia barcelonina...
Tenien bon cor.
Bueno, després vaig saber que el pare Bertran Salier era un poeta mínimament destacat, amic del pare Batllor, etcètera, etcètera. És tota una història,
Sí, una història. Sí, vostè tenia 10 anys, estem parlant, per tant, dels anys 50.
Sí, just. Jo estava intern, als jesuïtes de València.
I si fem el salt al 2023, com veu ara la situació?
Home, s'han avançat en moltes coses i tenim perill en unes altres, Tampoc fem aquí el cofoisme. S'ha avançat en molt, Vull dir, la llengua catalana pràcticament no havia desaparegut, però estava tan menyspreada en aquell moment del País Valencià que la gent ni parlava, s'amagaven. Excepte les zones rurals i demés. I ara, com a mínim, és una llengua de cultura, és un lloc que està a la universitat, és un lloc que està a la televisió, esperem per molts anys, ja veurem, etcètera. Vull dir, tot això s'ha millorat molt.
Si faig un esquema ara molt ràpid pels nostres oients dels governs que hi ha hagut al País Valencià, podríem resumir que dels 80 fins al 95, mitjans dels 90, tenim governs socialistes, amb Joan Lerma sobretot, després ve un regnat de 20 anys del PP amb Zaplana, Camps, Fabra, i el 2015 fins ara, fins fa molt poquet, pacte del Botànic, que porten a Ximo Puig al govern, pacte d'esquerres, i ara, de nou, el PP de Carlos Mazón en Vox. La pregunta que li volia fer és, es pot arribar a algun tipus de conclusió de què passa amb la cultura i la llengua si governa la dreta o si governa l'esquerra?
València és claríssim, Però si alguna cosa n'hi ha clara, meridiana és això, la cultura. En la cultura, si governa la dreta, ens maltracten, ens persegueixen, ens posen multes, etcètera, etcètera, i més ara la dreta amb Vox, Vox ha liquidat, bueno, ja ha dit que no ho farà en valencià, preferís fer-ho en castellà tot, cosa que per altra banda és normal, Però sí que hi ha una diferència substancial. Tampoc vull dir amb això que la nostra gent, i el Partit Socialista, com per exemple, hagin fet el que tocava. Per exemple, aquesta entrevista no podrà escoltar-se a València. Abans sí, ara no. Ja m'explicaràs.
L'haurem de moure per les xarxes.
Sí, però bueno, és que hi havia l'espai de comunicació, no només de televisió i de ràdio, que incloïa el País Valencià, amb normalitat. Ara s'ha perdut i no s'ha recuperat. Vull dir que hi ha moltes coses també que el Botànic hagués pogut fer i que s'ha quedat a mitges. Però bueno, bé, escolta, els que venen són pitjors, d'acord.
I per què els vota la gent? Perquè han sumat 53 diputats entre els dos, és a dir, més que ningú, PP i Vox.
Sí, perquè es vota la gent, home, perquè malgrat on hi ha una corrent, diguem-ne, democràtica important al País Valencià, el que passa és que han tingut un problema tant a Balears com a València, que és allò que es diu l'extrema esquerra, que han fallat. Ha sigut l'enfonsament del Podemos i tota aquesta gent, ens han enfonsat a tots. I és el mateix cas a Balears que a València, S'han enfonsat a València, i era molt bona gent, per altra banda, però bueno, també havien tingut durant 2 anys de discussions públiques, que això a la gent no li agrada, i a Balears, que tenia un nivell molt alt aquesta gent, també s'han ensorrat, i ensorrar-se amb ells ha vingut la riuada.
Vostè, que és editor, 3 i 4, l'he vist que ha entrat a l'estudi amb la revista El Temps, que també ha sigut editor molts anys. Vox i PP van intentar censurar algunes publicacions a la biblioteca de Borriana, precisament El Temps o Cavall Fort. Què ha acabat passant al final?
Bueno, ha acabat passant que la mobilització va ser de tal nivell que de moment han tornat a posar les revistes, entre altres coses perquè realment aquell regidor de Vox que va retirar les revistes, que a més estava contractat en l'Ajuntament, estava en un perill jurídic considerable. Jo crec que tornaran a fer-ho l'any que ve, crec, no ho sé, a no ser que realment això de Vox hi hagi un canvi que no el veig per cap cantó, però bueno, deixem sempre marge a l'esperança.
Pot ser per això que en situacions d'aquestes, doncs, és quan la societat valenciana també més es mobilitzi,
sí,
una part.
Per exemple, la mobilització de Borriana va ser espectacular, una població de 15.000 habitants, i la manifestació hi havia 1.000 o 2.000, vull dir, una barbaritat. Ells mateixos estan penedit, i també el Mazón. Vull dir, arribar a aquests extrems és molt pornogràfic. I, de fet, les eleccions generals espanyoles, no dic que sigui per Borriana, però per aquest tipus d'actitud també va haver una reversió cap a, diguem-ne, l'esquerra. De fet, mira com estem. mira com estem.
Vostè ha lluitat molt, i abans ho esmentava, perquè TV3 i Catalunya Ràdio es poguessin escoltar al País Valencià. Un dels programes que es feien a la nit a TV3 i que es podien veure durant un temps al País Valencià...
Molts anys, eh?
Molts anys, molts anys.
Molts anys.
Era la nit al dia, de Mònica Terribas, m'agrada recordar-ho.
Ah, sí, mare de Déu.
M'agrada recordar-ho perquè aquest Catalunya Nit és una mica d'autor de molta gent, no? D'aquell programa del que feia el Joan Barril, del Kilian Sabrià, de molta gent. La Mònica Terribas després va estar aquí al matí de Catalunya Ràdio i el va entrevistar any 2014, i m'agradaria que escoltés la primera resposta que vostè li va donar. Era un altre context, eh? Recordo 2014, però escoltem-ho.
Val.
Jo crec que al País Valencià el PP s'ha acabat. Avui hi ha una notícia que ho acaba de esmicolar tota possibilitat que el PP pugui tenir encara de recuperar alguna cosa, que és el Rafael Blasco, que ara explicarem qui és, acaba d'entrar a la presó, 8 anys de presó.
El PP s'haurà acabat, i el PP qui està?
En aquell moment.
Es va acabar una estona.
El meu nom, Eliseu, és de profeta. Però els profetes moren sense conèixer la profecia, per tant, deixa'm córrer.
Molt bé. Ara creu que hi haurà molts anys de PP i Vox?
No ho sé. No ho sé, perquè si actuen com estan actuant, la gent també està despertant-se molt, eh? Vull dir, aquesta és Barbarina Borriana, és un exemple, però ara el conseller aquest que tinc aquí, el conseller d'ensenyament, volent trastocar tot l'idioma, inventant-se paraules, tot allò, la gent està una mica escamada. El que passa és que Barri, tota aquesta cosa ha arribat quan ja les eleccions estaven fetes. Si no estiguen, si hagués estat preparades i no fetes, doncs possiblement el resultat seria una de tot, i que el resultat, diguem-ne, de l'esquerra valenciana ha estat molt digne. Ja dic que tant a Balears com a València el que ha caigut és l'extrema esquerra, i ens han arrossegat a tots, perquè Balears tenien el 12 o 13% i València el 10%, clar, el 10% s'ensorra i no m'ha alçat cap de moment.
Ara es podrà parlar català al Congrés, segons sembla, i Ximo Puig, fins fa ben poc president de la Generalitat Valenciana, va fer aquesta aportació.
Creiem que la definició català-valencià és la correcta. El pitjor que li pot passar al valencià és que sigui objecte de conflicte. Aquells que no parlen valencià, aquells que no estimen el valencià, no poden anar a tornar-nos a portar a aquesta situació.
I està d'acord?
No. Jo crec que una qüestió, a veure, una qüestió és el nom popular de valencià, que evidentment pues, és el que es gasta allà, però traslladar això al món acadèmic, com vol intentar, al món internacional, que sembla barbaritat, és el perill, eh? Jo crec que la qüestió del valencià català, la llengua és catalana, tothom ja no té problemes, gairebé tothom no té problemes, els que tenen problemes són els mateixos que tenen problemes també pel valencià, eh? Són els mateixos. Per tant, obrir aquesta escletxa en aquest moment d'anar... suposo que a Madrid amb el nom valencià català, i que no vagin a Europa el nom valencià català, jo crec que és un error gran, perquè quan ja el nom estava acceptat, totes les universitats i tothom, ara torna a sortir que si posem valencià, no sé per què tampoc, una qüestió és la parla, sí, bueno, d'acord, parlem valencià, parlem mallorquí o parlem vicenc, que no hi ha cap problema, però en canvi traslladar això a la parla a qüestions jurídiques com intenta el Partit Popular és molt perillós.
El nou president, Carlos Mazón, encara va més enllà, diu que ja no es parla català, però que tot i així posarà la qüestió en mans dels filòlegs, va dir en la seva primera entrevista. Sí. Amb els filòlegs passa com amb els jutges, que diu, depèn de quin toqui guanyarem o perdrem, tenia... els filòlegs té confiança vostè.
Jo confiar en filòlegs que hi ha de tota classe, eh? Evidentment, la filologia sèria del País Valencià, tota, en bloc, diu català, no hi ha dubte. Però Mazón... ha obert una escletxa que no sé com acabarà, que és tots els secessionistes, que són molt poquets, que no tenen cap pes, però vol integrar-los. I no sé com farà això, els secessionistes aquests, amb fins i tot l'Acadèmia Valenciana de la Llengua o l'Institut d'Estudis Catalans, que hi ha la normativa real, que l'única institució normativa del català és l'Institut Catalans, eh? L'època anterior, real, el decret real, que també s'oblida. Vull dir, jo crec que és apartar-se de l'Institut, començar seguint un error ja a la transició a València. Jo recordo que a Mallorca, que tenia el mateix problema, el pobre John Parr, quan deia català en un mític, li pitava a tothom, a Mallorca, a tothom, i a València també, però després per maniobres molt complexes que no és el moment ara d'explicar, bueno, acaba dient-se també valencià, tot i que la definició de valencià és llengua romànica parlada també a Catalunya, balear, no sé què, vull dir, encara l'acadèmia aquesta valencià en la llengua, que Montassa Plana i Jordi Pujol, per cert.
Quan demà li pengin la medalla d'or, ja té clar què dirà?
No, que tinc que pensar aquesta tarda alguna cosa. Primer són 2 minuts, eh? O sigui que no puc dir massa cosa. I després, pues, no sé, donar les gràcies i recordar que hi ha molta gent al país i no sé si recordar el que va dir Puigdemont, crec que era ahir, no? Si no m'equivoco, sí. Va dir que, bueno, que aquest pacte d'alguna manera revertia el del 1714, la desfeta del 14. Bueno, si és així, d'acord, però que no s'obliden que la desfeta del 14 va ser provocada perquè va haver una desfeta anterior, la de 1717 a València. No hi hauria un 11 de setembre de 1714 sense vaig pensar la caiguda de València. Va ser la que obri l'espita de la desfeta total per a tots, en una repressió brutal, per cert.
Li faig una pregunta molt complicada. Quina cançó li hagués agradat que hagués sonat durant aquesta entrevista? Quina cançó?
Le feia mort. Una francesa.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis.
Doncs tenim poders aquí i crec que ho hem encertat. Estarà acompanyat en el premi per Marta Pessarrodona, una escriptora amb accent de la Catalunya central, també medalla d'or, per una cantant, Maria de Mar Bonet, accent de les Illes Balears, i vostè amb accent valencià. Què li sembla el triplet de medallistes?
Bueno, d'alguna manera és un símbol, s'enganyem. És un símbol polític, que ja està bé també, pastes que corren. Ja està bé també, perquè València està com està i Balears està com està, amb el partit que tenen els partits que governen. Però vaja, també és una cosa que passa, no hi ha mal que, no hi ha mal que dure 100 anys.
Eliseu Climent, moltes felicitats.
A vosaltres, i gràcies per l'entrevista, estic molt content. I amb aquesta entrevista, especialment tu.
Jo també, gràcies.
Molt bé.
Et une chanson qui nous ressemble.
Són les 10:51 minuts, fem una petita pausa i tornem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo, nosaltres, s'aplica les assegurances MyBox.
Torna Coralina, la serventa amorosa, la comèdia de la Perla 29. Text de Carlo Goldoni amb direcció d'Oriol Brogi.
Una comèdia fresca per acomiadar l'estiu.
Del 12 al 29 de setembre al Teatre La Biblioteca.
Entrades a laperla29.cat.
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història? Vine a la setmana, al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
Aquest dissabte, 9 de setembre, els caps de setmana tornen a sonar amb aquesta sintonia. Comencem nova temporada del suplement en què l'estudi s'hi farà de nit. Nou espai d'entrevistes i també noves veus al suplement.
Un programa de ràdio té el talent
Visc
de totes
cada
les
moment.
Persones.
Que...
Noves veus com Mònica Terribas i Elisenda Roca, també els clàssics del programa.
Escolta'm, els auriculars tenen dreta i esquerra.
Maica Navarro, el comunista.
Camarada, fes el que vulguis.
John Carrin o Lídia Heredia.
Un any passa molt ràpid.
Els matins del cap de setmana torna el suplement amb Roger Escapa.
A partir de dissabte, més esperit de cap de setmana.
Aquí fa moltes nits que es combat la ignorància. Què li sembla?
Fa moltes nits d'una aliança poderosa, amb complicitat i coneixement.
Escolti.
Digui'm, digui'm.
És el Xavier.
Jo mateix.
Puc parlar?
I tant.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada. La nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà. Per saber i sentir.
Ara.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Aquest informatiu consta sobretot d'una suma de paraules i intentem utilitzar-les el millor que podem, i per això ens va molt bé l'assessorament del Departament Lingüístic de Catalunya Ràdio. Olga Clapés, quina és la paraula que has escollit per avui?
Doncs mira, avui s'ha parlat molt de la companyia de telecomunicacions de l'Aràbia Saudita perquè es converteix en el principal accionista de Telefònica, i quan hi ha operacions d'aquesta mena sovint trobem l'expressió fer-se amb. En aquest sentit, dirien fer-se amb accions de la companyia.
I suposo que no ho podem dir així, oi? Si m'ho trobes, és que no.
Saudi Telecom Company ha comprat pràcticament el 10% del capital de l'operadora espanyola, en concret...
Ha aprofitat la baixa cotització de l'empresa espanyola per adquirir
gairebé el 10% de les accions, per poc més...
Perquè fer-se amb sí que ho diem quan parlem de dues persones que tenen relació, que es tracten o que no es tracten, eh? Aquests dos es fan molt, o fa anys que no es fa amb el seu veí, però en el sentit de controlar o de comprar hem de fer servir altres expressions.
Entre persones també es diu fer-s'ho amb, però això seria una altra,
seria una altra cosa. Podem tractar un altre dia.
Un altre dia, sí. I, tot i que l'horari és aquest, però un altre dia. Per això. Tant, Saudi Telecom no s'ha fet amb el 9,9% de Telefònica.
Exacte. Saudi Telecom ha comprat, ha aconseguit o ha adquirit unes accions.
Molt bé. Doncs tu i jo sí que ens fem l'una amb l'altra, eh? Demà
tu
més.
Tu sí. Jo amb tu, tu amb mi. Vaja, que ens fem.
Perfecte. Doncs demà hi tornem. Bona nit. I ara la previsió del temps per demà. I ho fem a partir d'una cançó que escull el nostre home del temps, Tomàs Molina. Ja està sonant, perquè has escollit aquesta cançó i quin temps es espera demà.
Molt bona nit, doncs, d'en Julian Dawson, d'aquest rock alternatiu, que és com s'ha tornat el món meteorològic, si em permeteu, eh? Perquè el món s'ha tornat alternatiu, perquè tenim aquestes tempestes fortes de Grècia, de Turquia, de Bulgària, que han fet molt de mal, però també a Brasil hi està arribant una borrasca extratropical, que també ha fet tot de víctimes. Hi ha tot un seguit d'huracans que estan passant per la costa est de la Xina, Taiwan, i ara divendres arribarà un així com de pet, en Yungyang, arribarà a Tòquio una tempesta tropical. I nosaltres aquí, amb aquesta sequera, però també amb inundacions al cap de setmana, el temps està boig, és que està boig, no? Està sobretot fora de mida. Bé, de moment, el que tindrem aquesta setmana continua sent aquest temps de sol, aquestes temperatures altes, que són una miqueta per sobre de les normals. Demà pot haver-hi alguna gotelladeta al Pirineu, però a partir de diumenge, ara deixem-ho dir, em sembla que el temps tornarà a agafar seny i tornarà a ser més típic de setembre, amb ruixats i amb temperatures més suaus. A veure si se'n va ben lluny aquest rock alternatiu del Crazy Weather.
El temps està boig de vegades, però el Tomàs Molina hi toca sempre. Moltes gràcies, Tomàs. Fins demà.
Bona nit.
3 minuts per arribar a les 11, 3 minuts que per nosaltres són vitals. I ara aquell moment que tant ens agrada, el d'alegrar-nos per l'alegria d'algú altre. Busquem una cosa bona, alguna cosa molt bona, aquesta nit. Something good. Oh, something good. Oh, something good. Oh, something good tonight. Make me forget about you for now. A Girona, una nena ha obert la motxilla amb nervis i ha posat una samarreta de color vermell, uns pantalons negres i unes botes grogues llampants. Ha repassat mil vegades que dintre hi fos tot i ha sigut ella aquesta vegada la que li ha dit al seu pare que anessin tirant ja. Estava impacient.
Hola, sóc la Candela. Tinc 11 anys i porto des de que en tinc 5 jugant al futbol, que és el que més m'agrada fer. Avui és un dia molt especial perquè és el meu primer entrenament amb el Girona.
Per a la Candela avui no hi ha hagut cap altra notícia, no li diguéssiu per res més. Tant de bo, demà tingueu també un dia genial. Nosaltres tornarem a ser aquí a les 10. Ens posarem de seguida a pensar les notícies. Sona Something Good, del grup Al Jay. I tenen un missatge per vosaltres. Fins demà.
Hello, I'm Gus Unger-Hamilton from Alt-J on Catalunya Nit.
Thank you for listening to Something Good and Bona Nit.
Something good. Oh, something good tonight.